Ràdio Vilafranca.
Seguim amb el primer programa de l'any i també avui seguirem aprenent amb la classe d'història del Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia.
I bon any.
Igualment. Bon any 2024.
24. Aviam, què ens portes avui?
Avui, com ja ho has dit abans amb la introducció que has fet, abans parlarem sobre la Xina. Però no el que la gent pensa o concebeix sobre el país asiàtic, sinó que parlarem d'una regió que no és Hong Kong, però que diguéssim que té el mateix estatus d'autonomia i també la seva, diguéssim, dinàmica occidental, que es diferencia de la Xina continental, però que no, diguéssim, que no és del tot Xina, perquè era una colònia, no era del Regne Unit, però era d'un altre país europeu, que era Portugal. I estem parlant de Macau, que és també un port comercial que havia sigut colònia fins al 1999. O sigui, i ara que estem al 2024, farà 25 anys únicament. O sigui, fins a punt d'acabar el segle XX, formava part d'una colònia europea, també, igual que Hong Kong, el Regne Unit, que es va independitzar fins i tot abans que Macau, que va ser el 1997, en aquell cas. Llavors, un dels trets diferencials d'aquesta zona portuguesa, que ja no és portuguesa, que és xinesa, és el fet de les apostes, que és del que ha estat vivint durant tots aquests últims anys aquesta petita regió de la Xina, perquè, recordem, forma part de la República Popular de la Xina, però mitjançant un autogovern, una autonomia. Com també Hong Kong, que, per exemple, Macau té el seu propi govern, té el seu propi sistema multipartidista, que es diferencia de la República Popular Xina, que és d'un únic partit, és un partit de govern, que és el Partit Comunista. Té els seus sistemes legals, les seves polítiques d'immigració també, les seves duanes, i fins i tot seleccions d'esport també, educació i relacions exteriors. Per tant, funciona com un microestat, però diguéssim que la seva sobirania forma part de la República Popular Xina, que, per exemple, les eleccions, que ja anà a Macau, el Partit Comunista és qui té l'última paraula per designar el govern d'aquella zona, per exemple.
Sí?
Sí. El govern es designa a partir d'un Consell Ciutadà d'unes 300 persones. Hi ha eleccions, però la cambra i tot això es designa per un Consell Ciutadà. Però el Partit Comunista de la Xina, el govern xinès, és qui té l'última paraula. Sempre.
Quants macauencs hi ha?
Població, no ho sé, però el que et diria és que és també, per exemple, com altres microestats, que s'ha d'entendre que Macau, per la gent que no ho sàpiga, a tall d'exemple, és un port comercial, és un port. O sigui, tindria la dimensió d'un port. És un port comercial amb una zona de costa i és així, és molt petit. És com podria ser Mònaco, i clar, de població. Molta gent nativa, tampoc hi ha el que hi ha, sobretot també és molt de turisme i molta gent que per interessos va viure a aquelles zones. Població no te la sabria dir, però diguéssim que no hi ha... A veure, comparada amb la República Popular
mira,
Xina...
Mira, vols que t'ho busquem un moment?
Sí,
com s'escriu Macau, això?
Macau.
Población...
Macau.
Amb K?
Sí, no, amb C.
Amb C.
Amb C.
Macau. 686.607.
Pues...
Mig milionet.
Pues mig milió de persones,
el
diuen.
El 2021. Ara fa anys que no ho actualitzen.
No, amb la pandèmia no crec que hagi pujat gaire més. Que s'ha d'entendre que, com la gran majoria de ciutats asiàtiques, té una capacitat, en llocs petits, la capacitat de dimensions és molt gran. La gent acostuma també a viure molt agrupada i per això, per exemple, la Xina és ara mateix el segon país amb més població del món, però diguéssim que més de la meitat de la població es concentra en molt pocs territoris per lo gran que és la Xina. Per tant, aquesta, per dir d'una manera, tradició de concentració de població en zones específiques també la té Macau.
Estic aprofitant per veure fotos?
Sí.
És curiós, eh?
Tots són casinos, o gratacels sí. Brillants. El que sí és que té un centre històric molt bonic pel seu llegat portuguès. O sigui, et passeges pel centre històric de Macau i és com si estiguessin a una ciutat europea.
Ah, que xulo.
Mira, aquí. Veus?
Això?
Sí.
Sí, sí, sí.
I també té les runes d'una església. És molt curiós. Perquè, clar...
Intercultural, no?
Sí. Bueno, és el llegat colonial. I és un llegat colonial que es conserva molt bé perquè recordem que fins al 1999 continuava sent una colònia europea.
La gent, diries que és... no sé si és net i ho has pogut comprovar, però d'un estil més occidental o més asiàtic?
Home, jo crec que occidental.
Sí, eh?
A part de que també la influència colonial fa molt...
Sí.
Diguéssim que les polítiques que es tiren endavant des de Macau, que al final la població és qui decideix o qui dona el vot perquè formin govern, és més receptiu a les dinàmiques occidentals.
Vale.
Tot i que la Xina també és bastant també propensa a deixar que ho facin, perquè també els interessa tenir aquest tipus de negoci que hi ha a Macau per tal de tenir altres fonts d'ingressos i que no afecti, diguéssim, el plantejament polític del Partit Comunista. Ells són molt llestos. A la Xina, per exemple, és il·legal les apostes. Però, per exemple, a Macau hi ha la diferència, i és que allà sí que és legal. I aprofiten també aquest buit legal de ser un tipus d'autonomia. O sigui, a la Xina hi ha, per exemple, les zones econòmiques especials i hi ha les zones territorials especials, que són, per exemple, Hong Kong i Macau. I també, dins d'aquest sistema de zones territorials especials, hi ha Taiwan. Que Taiwan, diguéssim, que està allà dins perquè per la Xina diguéssim que Taiwan forma part de Xina, encara que en sigui un país independent reconegut, això sí, per molt pocs països, però ells tenen al seu cap la reunificació de Taiwan i per això també la tenen dins d'aquesta perspectiva. Pels xinesos, per exemple, existeix la frase que és dos sistemes, una única nació. Hi ha el sistema de la totalitat de la República Popular Xina, que és un sistema de comunisme d'estat, diguem-ho d'una manera, tot i que és un país capitalista, per dinàmiques econòmiques, també perquè regeix per l'oferta i la demanda, tot i que governi el Partit Comunista, tot i que també té bastantes coses similars als models comunistes, com són els plans de planificació econòmica. Per exemple, quasi la gran totalitat de les empreses tenen membres del Partit Comunista en les sales de control i accionariat de les empreses. Moltes grans empreses de Xina són de l'Estat, formen part de l'Estat. Però, clar, no és un país comunista. Si a mi em preguntes, Xina és un país comunista? No ho és.
Uh-huh.
Ara, que el comunisme sigui un sistema postcapitalista, això vol dir que ha de superar el capitalisme, és una altra cosa. Xina el que està fent, si ens ho plantegem d'una manera de transició cap a un model socialista, està per l'etapa capitalista. I dins de l'etapa capitalista és on es reflecteixen les diferències en la societat, entre les classes socials, i és on teòricament hi deia que el Marx sorgia la lluita de classes, perquè sense capitalisme no hi ha industrialització, no apareixen la classe burgesa i no apareixen les diferències entre classe treballadora i burgesia, perquè si no hi ha indústria la classe treballadora no existeix.
Uh-huh.
Existeix el camperolat, però això ja és més cap a sistemes més feudalistes. Per tant, perquè hi hagi socialisme, i això és així, si hi ha socialisme, això segons les teories marxistes, ha d'haver abans capitalisme. No pot existir un comunisme sense haver-hi abans capitalisme. Per això que el Marx pensava que les revolucions socialistes apareixerien a països occidentals industrialitzats com el Regne Unit o França, i no s'esperava que passés a Rússia, que era un país feudal, per exemple. Tot i que ja estava també amb dinàmiques d'industrialització.
Déu-n'hi-do, eh? Això és també el tema del comunisme i les transicions aquestes econòmiques serien un tema.
Clar, és que molta gent creu que el comunisme és anticapitalista. No és és anticapitalista en el sentit de comparació de dinàmiques econòmiques socials i socials, però diguéssim que el comunisme necessita el capitalisme per tal d'imposar-se dins la societat. Perquè després del capitalisme ve el socialisme i després del socialisme ve el comunisme, que ja és, diguéssim, el punt i final de...
És a dir, que Xina acabarà sent comunista?
Home, segons els seus dirigents, sí. Ells van encaminats a un model comunista.
Però ells ja havien tingut un model comunista.
Sí, el que va ser que va sortir molt malament.
Vale, i representa que estan tornant a començar el cicle.
Ells a la dècada dels 80 van començar amb Deng Xiaoping com a president de la Xina. Van començar una liberalització de moltes zones, algunes ciutats de la Xina, i van introduir la lliure competència, el lliure mercat, dinàmiques capitalistes, i Xina va créixer d'una manera espectacular amb el capitalisme, perquè mai havien tingut una etapa capitalista a la Xina. La Xina va tenir una guerra civil on és veritat que tant nacionalistes com a comunistes es van unir per derrotar a l'imperi japonès a la Segona Guerra Mundial. Després d'aquesta Segona Guerra Mundial va tornar a la guerra civil a Xina, que hi havia abans de la invasió dels japonesos. O sigui, s'estaven fotent d'hòsties entre ells, però quan van arribar els japonesos es van unir per derrotar els japonesos. I després es van tornar a fotre d'hòsties i van vèncer els comunistes. I aquests nacionalistes van fugir a l'illa de Taiwan, i per això Taiwan és una Xina, o estava reconeguda com la Xina. Una de les grans victòries de la República Popular Xina és que diguéssim, les Nacions Unides reconeixessin la Xina continental com la verdadera república de la Xina i no Taiwan,
vale.
Que era l'abans, que era on van fugir els nacionalistes. Però bueno, tornant a Macau,
sí.
Estem parlant que és una regió on el 90% dels fons que recauden són del joc, de les apostes. És com unes Vegas d'Àsia.
Carai.
Per què? Perquè ells, durant el segle XX, van veure que no podien competir amb Hong Kong i el seu potencial comercial, amb el Regne Unit també. Recordem que Regne Unit ha sigut sempre una potència marítima i una potència comercial, diguéssim, de les principals del món, i Portugal s'està quedant enrere. Què va fer? Veure en les apostes una dinàmica de futur que ja venia del segle XIX, on el 1880 es legalitzen les apostes. Portugal les legalitza.
Vale.
També cal entendre que Macau va començar a ser una colònia el 1887, però des del 1557 ja formava part de Portugal. El que passa és que Portugal va llogar, la Xina va llogar a Portugal aquest port comercial.
Sí,
el tenia llogat. Portugal li pagava a la Xina un lloguer per tal de tenir aquell port comercial.
Vale.
Però mitjançant un tractat, el 1887 es va considerar ja colònia. Amb una mica, jo crec, d'intervenció de Portugal, de dir, a veure, que no et seguiré pagant més. Dubto que a la Xina li interessés deixar-li de pagar, que Portugal li deixés de pagar i que no formés part de la Xina. Però bueno, des del 1887 fins al 1999 va ser colònia de facto portuguesa. Es legalitzen les apostes durant aquella etapa de lloguer, el 1850, i el 1961 Portugal anomena Macau com una regió permanent de la indústria del joc.
Entenc que tota la resta del territori ja era il·legal el tema del joc,
sí,
i l'aposta.
Era il·legal. I durant l'etapa de Mao Zedong...
Encara més,
crec. Què passa? Que, clar, aquella regió, diguéssim, que estava apartada de lo que era la Xina comunista. Llavors, allà, per exemple, el lliure comerç, la liberalització i el capitalisme es podia realitzar. Què passa? Que un empresari, que es deia Stanley Hu, se li va donar tot el monopoli del joc.
Ah.
Aquí també ve la gran, diguéssim, contradicció del capitalisme, que és que és propens, segons les seves teories, a beneficiar-se del lliure comerç, de la lliure competència, però al final sempre acaba d'haver una persona amb molts més diners que acaba equiparant tot el monopoli. I encara et diré, va ser el Partit Comunista Xinès el que va tornar a permetre la liberalització de la indústria i la lliure competència entre diferents empreses a Macau, que és on va acabar el monopoli d'aquest empresari, que tot i això equiparava el 22 dels 41 casinos. Això són dades del 2019 de Macau.
Déu-n'hi-do.
Són bastants, són més
ja, de... Ja podia frenar.
Són més de la meitat. Llavors, amb l'arribada, clar, el 1999 aconsegueix la independència a Macau, que no és independència, és que diguéssim que retorna a la Xina. Xina aconsegueix aquest territori.
Què han sigut? 20 anys?
25, no? 25. Del 99 al 24.
No, de colònia? Ah, no, 100.
No, de colònia més de 100 anys.
120.
Són del 87 al 99.
Ah, per 100.
Sí, però són 13 més...
Més... Bueno, és igual, 100.
Són 13 més 100, llavors li has de restar un. 100,
sí.
112 anys. Home, són bastants anys. Sí. Si contem solament l'etapa colonial, l'etapa de lloguers des de 1557.
Que també ja era més occidental que...
Clar. Home, per exemple, el nom d'aquesta empresa és Stanley Hu.
Sí.
No té el cognom, però... però ja està. Què passa? Que amb l'arribada del Partit Comunista el que fa és posar mà dura. Llavors, per exemple, la violència es va reduir molt, perquè molts dels casinos estan controlats també per les màfies xineses, que veien en aquells territoris tenir més marge d'actuació que, per exemple, a la Xina comunista. Que és el que també passava a Rússia. A Rússia, la Unió Soviètica, no cal pensar que les màfies continuaven existint. Per això van tornar a reaparèixer als anys 90 amb la transició al capitalisme. Si no existissin, no haguessin tornat. Què passa? Que no els interessava... diguéssim, treballar o tenir l'acció a la Unió Soviètica, perquè no podien.
No hi havia negoci.
Bueno, també algun acord segur que hi hauria legal perquè no molestessin gaire. Però Macau, per el Partit Comunista, el que ha fet és reduir la violència, també eliminar el poder de les màfies, crear una lliure competència més efectiva, reduint el monopoli de les empreses de Stanley Hu, i que arribin altres empreses, com per exemple el Wynn Resorts, que és americana, i també empreses nacionals de Macau, com Galaxy Entertainment. Llavors, com a dades et diré... són dades del 2018, el que et dic ara. Però bueno, potser amb la pandèmia s'ha reduït, però també cap al lloc on et compararé. Per exemple, en una setmana, a Macau, almenys el 2018, es facturava igual que un mes a Las Vegas.
Uau.
De diners.
En una setmana,
com un mes. Home, és bastant.
Molt.
Comparat amb Las Vegas, el que és que Las Vegas és Estats Units i és més conegut.
Clar, però acaba sent quatre vegades més.
Molt més. Són Las Vegas d'Àsia, que hauria de ser el contrari. Macau hauria de ser el Macau d'Amèrica, potser,
sí.
Las Vegas, a nivell d'economia. Sí, és bastant heavy.
Sí, sí. Que fort.
Però bueno, és això. És que és l'únic punt on són legals les apostes de la Xina. I també hi ha una curiositat, que és sobre la població que viu a Macau. La població que viu a Macau té la possibilitat, que ha nascut allà, té la possibilitat de tenir la doble nacionalitat, xinesa i portuguesa. Algo que la gent de Hong Kong no pot tenir amb la Xina. O sigui, o tu ets de Hong Kong o ets del Regne Unit. No pots tenir-ho. En canvi, sí que ho pots tenir amb ser portuguès i xinès.
Els que han nascut a partir del 99 encara poden optar aquesta doble nacionalitat o ja no?
Crec que sí.
Sí, eh? Es conserva.
Si som família directa, jo crec que...
Ah, clar.
Jo crec que sí. I clar, aquesta gent que té aquesta doble nacionalitat també té la possibilitat de ser ciutadà de la Unió Europea en ser portuguès.
Clar.
I treballar a la Unió Europea. O sigui, per exemple, tu pots haver nascut a l'Àsia i tenir el DNI de... Tenir la de ser portuguès, també.
Sí, sí, sí.
És molt curiós. És que les etapes colonials han deixat uns buits legals i unes coses tan rares com aquesta que jo, fins i tot jo mateix, em sorprenc. I, clar, una també de... per dir-ho entre cometes, beneficis d'haver sigut una colonització tardia, és tot el llegat colonial que hi ha a Macau, com per exemple el seu centre històric, que conserva unes estructures, diguéssim, occidentals i europees, amb edats també en l'arquitectura portuguesa bastant impactants i que diguéssim que podries estar pensant que estàs passejant per Europa. Per tant, és un lloc, és un enclau que molt poca gent potser... coneix o li ve al cap, com podria ser, per exemple, Hong Kong.
És molt turístic o què, Macau?
Sí, és de lo que viu.
Sí,
és de lo que més viu, del turisme.
Perquè potser sí que Hong Kong es coneix més a nivell turístic, no? Te'n vas a Xina, te'n vas a Hong Kong.
A part també dels problemes que hi ha entre Xina i Hong Kong, per això també és bastant conegut, de la independència que vol Hong Kong, que Macau no passa tant, perquè diguéssim que també a Macau els interessa que el Partit Comunista foti mà dura en tema de violència i màfies i també seguretat, i també els interessa que Macau, a la Xina mateix, li interessa que Macau tingui aquesta indústria del joc per beneficiar-se d'altres fonts d'ingressos. Per tant, és una cooperació entre els dos estats que, bueno, que formen part de la mateixa nació.
No, s'ho han muntat molt bé, tu.
Sí, no. És més, el 2018, això són dades del 2018. S'ha d'entendre que durant la pandèmia les coses han canviat, tot i que està previst que el 2024 Macau creixi un 85%, la seva economia.
Un 85?
Clar, però perquè s'ha d'entendre que amb la pandèmia, clar, si tu tens la indústria del joc i ningú et pot venir... Per exemple, aquest any 2023, l'economia de Macau ha suposat el 80% de la facturació que va tenir el 2019. Per tot.
Sí, però també hi ha molts turistes xinesos que viatjaven cap a Europa
Això. Però és que durant la pandèmia a la Xina no et podies moure de casa.
Ni cap a Macau.
A la Xina les restriccions van ser molt més dures que per exemple, a Europa. Ells a l'estiu del 2020 ja no tenien casos de Covid. Quan que van repuntar l'any següent, fins també ben entrat el 2022, però jo vaig estar parlant amb... Tinc un conegut que, bueno, que no és família meva, sinó que el vaig conèixer per xarxes socials i per temes de treballs que he fet de la universitat i també professionals. He estat parlant amb ell i el tio em deia que ell, això el març del 2020, que jo estava tancat a casa, per exemple, que ells ja podien sortir al carrer i fer vida normal.
Clar, van ser més intensos al principi i després ja...
Clar, això també és són les coses positives que et donen tenir un sistema repressor i totalitari.
Clar, que aquí et diuen t'has de quedar a casa busques les maneres de poder sortir.
Bueno, aquí també t'ho diuen, però aquí diguéssim que les declaracions dels drets humans i les llibertats individuals també primen, tot i que de vegades... llueixen per la seva absència.
Sí, però bueno, també és la cultura aquesta, no? De portar la contrària, de buscar...
Sí, bueno, aquí et diuen que et quedis tancat a casa i te'n vas per la nit a la vinya...
Exacte, a passejar un gos que no tens.
Per exemple.
Déu-n'hi-do. Alguna cosa més sobre Macau?
Sí, és del tema que m'has dit del turisme. Pues això, el 2018... Macau era el 12è país que, diguéssim, que traia més rendibilitat econòmica en el turisme. Per exemple, el primer crec que era Espanya o el segon.
Ah, sí?
Home, clar, Espanya, el turisme, som un país que...
Sí,
que
no?
Viu molt...
Però la rendibilitat ja és un altre tema.
No, diguéssim, d'ingressos que
sí,
tens.
Sí.
Òbviament que potser els ingressos de Macau són superiors a nivell de números que Espanya, però a nivell de percentatge potser no tant. Clar, aquí estem parlant de percentatge, no estem parlant de diners.
Molt bé, doncs, molt interessant això de Macau. M'ho apunto com a destí turístic quan sigui milionària.
Home, a veure, jo crec que no és tan... A veure, que has de tenir diners, que no et pot costar una millora. Home, és un lloc bastant curiós.
Clar, depèn de com t'ho prenguis, no? Pots anar...
És, pels fans del Biwenger, d'aquí Vilafranca.
Què és el Biwenger?
Al costat de l'estació de postes. Poden anar, és un destí...
Un destí...
Jo crec que és més barat que Las Vegas.
D'aquest lloc, segurament.
Segurament, per això, que si els agrada el casino... Bingo, no ho sé. Bueno, ja tenen el del Vendrell, també.
També. Doncs moltes gràcies, Miquel, per portar-nos i explicar-nos Macau i t'esperem demà amb més història.
Molt bé.
Adéu-siau.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
benvinguts al flash informatiu de 2:15 del matí. Comencem parlant que sota l'organització del Servei de Cultura i la Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils, la temporada d'espectacles familiars vol acostar a Vilafranca del Penedès propostes variades i engrescadores tenint en compte totes les edats. El proper mes de gener, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa es duran a terme 2 espectacles de programació familiar. El Núvol Gris, Gras i Gros, que amb les entrades ja exaurides està adreçat a infants de 0 a 5 anys i la motxilla d'alada per majors de 5 anys. La xarxa ja ha posat a la venda també els espectacles de la temporada de febrer a juny del 2024. L'obra teatral Un dent sota el coixí, el musical La princesa i el pèsol i l'espectacle de màgia Somriures. Tota la informació al voltant dels espectacles i la venda d'entrades es pot trobar al web d'espectacles.vilafranca.cat. I l'Espai Arcàdia, ubicat al carrer de Sarriera de Vilafranca, ha exhaurit també les entrades dies abans de tancar les portes. Els primers passos es van fer el passat 27 de desembre i fins al dia 4 de gener personatges com la Mari Cartes, el Mac Maki, la Fosca o el Botons acolliran infants i famílies que vulguin descobrir com es creen els desitjos, els somnis i les emocions. Qui s'hagi quedat sense entrada per visitar Arcàdia pot gaudir d'altres activitats nadalenques de Vilafranca, com l'Espai Insomni a la plaça de la Constitució, l'exposició de pessebres a la Capella dels Dolors o el Geminit, que passeja pels diversos carrers del centre. Finalment, cal remarcar que el dia 5 de gener a les 12 del migdia es farà una petita rua amb els personatges nadalencs de la vila. I la mostra al Fòrum Verger Balaguer ha acollit a una exposició sobre Pablo Picasso i els seus gravats. La mostra es compon de 41 obres amb els linogravats de format més reduït i una cobertura seriagrafiada a 2 tintes. L'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer apropa els gravats d'en Pablo Picasso al públic fins al 4 de febrer fent un homenatge a un dels millors artistes del segle XX del nostre país. Gabriel Pinós és comissari de l'exposició d'enguany que s'emmarca en l'any Picasso, 50 anys després de la seva mort. Pablo Ruiz Picasso és considerat des del gènesi del segle XX com un dels majors pintors que van participar en els variats moviments artístics que es van propagar pel món i van exercir una gran influència en altres grans artistes del seu temps. La mostra es compon de 41 obres amb linogravats de format més reduït i una cobertura seriagrafiada a 2 tintes.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Troba tot el que necessites per aquest Nadal a les agrobotigues de Covides, vins i caves del Penedès, com els premiats Duc de Foix o els Terra Terrae Ecològics, i productes de proximitat i quilòmetre zero per gaudir a la taula aquestes festes. Vine a les agrobotigues de Covides a Vilafranca o Sant Sadurní, o fes la teva comanda online o per WhatsApp. Aquest Nadal brinda amb Duc de Foix i Terra Terrae de Covides. Som cooperativa, som Covides, vinyes i cellers. Més informació a covides.com.
Coneix el nostre nou magatzem Obramat situat al costat del Parc Comercial Vilanova. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència ràpida i fàcil, on compren els professionals. Obramat.
Nou Sumape, la vostra botiga de confiança i proximitat. A la botiga situada al polígon industrial Clot de Moja hi podreu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials de Balai, Bosch, Siemens, Teca, Smec, entre d'altres. Així com botiga oficial Mi Electro, amb totes les seves ofertes i campanyes promocionals a nivell nacional. Nou Sumape, pagament fins a 24 mesos sense interessos. Recordi que a Nou Sumape li portem el seu nou aparell, li fem la instal·lació excepte models que precisin d'un instal·lador especialitzat i li retirem el seu antic electrodomèstic en 24 hores. A Nou Sumape volem premiar la seva fidelitat i per això, fins al 31 de desembre, en totes les compres del Departament d'Electrodomèstics superiors a 700 euros, els obsequarem amb una ampolla de 2 litres d'oli d'oliva, denominació d'origen Siurana. Visiti la nostra pàgina web www.mielectro.com. Estem al carrer Parellada 26-28-30 del polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola, obert de dilluns a divendres, pàrquing gratuït. Des de Nou Sumape us volem desitjar molt bones festes.
Doncs
Torna al Festival Solidari Músic Veu, amb més concerts, nous espais i més solidari que mai. A partir del 14 de gener tens una cita amb Tomeu Penya, Judit Nederman, Helena Gadel, Manu Guix, tributs a Queen i Supertramp i molt més. Viu la música en directe a diferents teatres, cellers i espais culturals del Penedès, l'Anoia i el Garraf. Gaudeix de diferents propostes gastronòmiques i enoturístiques. En aquesta edició, el Músic Veu destinarà els seus beneficis a la investigació per a la cura de l'ELA. Entrades disponibles a musicveu.cat.
Passen 7 minuts de 11:15. Després d'aquest cap de setmana llarguet, tornem a tenir amb nosaltres el Jaume Miquel, que ens porta les primeres recomanacions de l'any. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, bon any a tothom.
Quina energia, eh?
Moltíssima. Estic a tope.
Molt bé, molt bé. 2024 a tope. Ens
2024.
Agrada. Què ens portes avui?
A veure, no volia començar l'any sense... O sigui, jo m'imagino, i vinc aquí i dic, mira, vaig a Ràdio Penedès Televisió, i la forma que vull començar jo l'any és parlant de les Kardashian.
M'encanta.
I de tot el món de la telerealitat. M'agrada molt aquest món. A tu t'agrada?
A mi m'encanta. O sigui, m'agrada molt que el primer objectiu de l'any sigui aquest. Hem d'omplir això de Kardashians i Belén Esteban.
I Belén Esteban. El meu objectiu de l'any era venir a Ràdio Penedès i a sobre parlar de les Kardashian. I ho estic complint.
Ja està.
Així que ja està fet.
El dia 2 de gener, eh?
Dia 2 de gener.
Check.
Ja està, ja està. Ja puc morir el 2024 en pau.
Home.
És broma, però ja podem passar el 2025.
Ja està, feina feta.
A veure, tu saps tot el món de les Kardashian?
Sí.
Jo crec que ets molt fan de les Kardashian.
Molt fan de les
T'has vist totes les temporades?
Totes.
Jo m'he vist de Keeping Up,
vale,
fins les que estan penjades a Netflix, totes, i després a Disney Plus, les quatre noves, The Kardashians, es titula. Res, és que ara ja no paren de gravar temporades, aquestes noves. O sigui, aquestes noves temporades no paren de sortir una rere l'altra. I m'estan enganxant moltíssim.
Saps, m'agraden més les primeres, però...
Són més... Més reals.
Més naturals.
Sí. Aquest és com tot postureo i bon rotllo, perquè no discuteixen gaire, però bueno, aquesta última temporada, la Courtney i la Kim, estan enganxat bé, eh? Amb tot allò del...
Allò del casament.
El Dolce Gabbana, i sí, tot això. I... Però és que jo em fascina molt aquest món, i sobretot... És que m'agrada molt el... Tot el que s'ha creat al seu voltant. Mm. És com un món, a part, vull dir, on tots són Kardashians. És veritat que aquí... Vaig veure que ho deia, per cert, la Maria Patiño, que les Kardashian, allà als Estats Units, són com els de Sálvame d'aquí.
Vale.
Vull dir que els tenen molt baix estatus, diguem-ne. Però són com una mica així de... Van començar com molt de baix.
Sí.
Que sempre perseguir la fama i tot, sobretot la Kim i sa mare, que sa mare no para de treballar. I... És com, bueno, es tenen com molt baix estatus. Ara sí que han començat a pujar una miqueta, perquè si veus, doncs van amb moltes més premiers i coses així, molt estan invitades a tot arreu, però abans, zero, vull dir, era com...
Ja. Yeah. Sí.
Cutres. Era com la... Kim Kardashian era com la Perrito Faldero de la Paris Hilton.
Sí. A la Paris també m'agrada molt.
Sí, van fer un reality també a la Paris.
Sí.
No l'he vist aquest jo, però...
Jo tampoc. El que sí que vaig agradar a la Paris és aquell... Un programa
sí, a la cuina de Netflix, que també estava la Kim... Sí. I a la Demi Lovato, i no sé qui hi havia més.
En què era guai. El... Però mira...
Cooking with Paris Hilton, o
sí,
The Kitchen,
així.
O alguna així.
Sí, 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 que dius, en te vida has entrat a la cuina.
Exacte.
No t'ho creus ni tu, però bueno, prou bé.
Es va defensar la noia, eh?
Sí.
Es va estudiar bastant bé abans d'entrar a la cuina.
Doncs a mi el que no m'agrada d'aquestes noves temporades és que, clar, abans com que tampoc sabia molt bé la seva vida al 100%, però ara que sí que la sé, és com un... Per què la Kendall i la Kylie... no surten amb les seves parelles. O sigui, a mi m'agradaria la Kendall, tots els 30.000 nòvios que ha tingut.
Ja, però es té molt en secret, té molta intimitat, ella. A veure, jo t'explico. Realment, les que aposten per aquest format, realment, realment són la Kris, sa mare, la Kim i la Khloe. Aquestes tres és com que ho donen tot per aquest programa i tota la seva vida. Les altres, la Courtney, a veure, està allà per guanyar diners, però és que a ell no interessa aquest món.
A la Courtney no em cau bé.
A mi tampoc. Ara parlarem de favoritisme. Però, o sigui, té marques de productes, per exemple, va treure una que es diu Push, que no sé, vaselines, i crec que no sé, és alguna cosa
sí.
així. Qui ha guanyat de diners res amb això? Pues llavors va al programa dels Kardashian, dona una mica a explicar la seva vida i guanya pasta, bastanta. Mm. Llavors, va, ella és interessada. Llavors després està la Kylie, que és... Ella és... Sí que està tornat ara d'una altra manera, com molt més madura, molt més adulta, molt més dona, saps? Així com tal. Mm. Però és com segueix mantenint molt la seva intimitat.
Sí.
Tot i que ha saltat molt els seus escàndols i tot també, si és el Travis, que si el fill d'un, el nom d'un fill, que si l'Stormy, no sé què. Ah, que estava embarassada? Doncs pues mira, sí, ara ha parit. Saps? Bueno, tot aquest món. I la Kendall, sí, és superprivada. Vull dir, realment només parla de temes de... Quan està allà a la cuina parlant amb la família i quan està viatjant per ser model. És l'únic contingut que fa el programa.
Sí, i que té molta ansietat i problemes.
Exacte.
Tota l'estona diu
I que fa molt de ioga, molta relaxació.
Sí, digue, aquesta dona, què li passa?
És veritat, és veritat. Llavors, jo tinc una pregunta per tu. Tu, de personalitat, no de preferit, de favoritisme, quina és amb la que t'assembles més? Quina creus amb la que és amb la que t'assembles més?
Jo crec que m'assembla la Kim.
A la Kim?
Sí. Jo crec que sí.
Baixeta colona. És broma.
Sobretot.
És broma.
No, en plan... Com,
és molt treballadora, eh?
Com, sí. I molt controladora.
Sí.
De,
I molt organitzada.
Vull fer moltes coses, però totes les coses les vull tenir bé.
Té molt de toc amb tot.
Sí. Jo crec que sóc una mica...
Té molt de control sobre els seus fills, també.
Sí.
Que també, òbviament, està bé, saps? Tenir control sobre els seus fills. Estan com, sent com són elles.
Sí. Sí,
perquè...
Són, bueno, que la gran se li ha descontrolat una
la
mica.
La nòrdia. Però és que és la més gran... Bueno, no. No és la més gran, és la... La seva sí, però potser un cop vols seguir els passos de la seva mare, però és veritat que la gran, o sigui, la Nord, vol estar més amb son pare.
Oh, és que aquest home...
És que el Kanye West està boig.
Ajo, eh?
Però, clar, la Kim té molta seguretat, té les càmeres, el Kanye West no té res d'això.
Vull
dir, sí que té quatre segurates, però ja està, i una casa. Però és que no hi ha càmeres cada dia a casa seva gravant la teva vida.
Deu ser...
Però al final elles viuen d'això també, que és el que interessa. I la Kim és molt conscient del que hi ha, i de com ho ha guanyat, eh? I com s'ha arribat. I, o sigui, està molt agraïda amb tot el tema d'aquest de les càmeres del famoso i tal. Llavors, jo crec que amb la que em sembla més de personalitat és amb la Chloe.
Sí?
Molt. Som molt iguals. Vull dir, estem molt bojos. Però som així, tal, cotilles, molt familiars alhora. Ella és molt familiar, és molt sobreprotectora. I s'estima molt la seva família, no vol que hi hagi mals rotllos. Però si hi ha d'haver-hi mals rotllos, doncs hi ha mals rotllos, saps? O sigui, amb amics o sigui amb qui sigui. I m'ha semblat molt amb ella. És de personalitat. Ella és molt graciosa, també.
Sí.
Té aquest punt de... Una mica forçat, però és molt graciosa, naturalment, també.
Sí, a mi m'agrada molt la Chloe.
Sí, és com, bueno, no em molesta gens, saps, que aparegui? Vull dir, pot aparèixer tot el rato, totes les escenes, i no m'avorrirà ella.
Jo crec que és la meva preferida.
La meva preferida... És veritat que ara ha pujat el número 1 ella, però jo vaig tenir a la Kylie, la meva preferida.
També.
Perquè m'agradava molt com l'estètica d'ella, saps? Bueno, tot el del Kylie Cosmetics i tot això, és com que m'agradava molt. I tant d'ordre i tal. I és veritat que la Chris, perquè és, jo crec que és la mare i ningú la té gaire en compte, però també és molt
sí.
guai, és molt divertida. Mama Jer.
Quan però, fa el videoclip aquell de la...
Kitsi, kitsi, és urbo. Em vaig pixar a riure. I quan van fer la festa d'ella, totes vestides de Chris...
Oh, espectacular.
Va ser increïble.
I la Chris virtual...
Amb la... What the fuck is... Bueno, tot això, la Chloe, tot això...
Brutal.
Ella flipant. Chloe... I'm your mama! Començava així. Ai, que graciosa. M'agrada molt. I la Courtney, és que no m'agrada gens.
La Courtney no.
És que tinc l'última de la llista, sempre he tingut l'última de la llista.
Sí.
I a més, està amb el Travis Barker, que ja ha parit, la Courtney.
Sí?
Ja ha tingut el fill.
És que no m'agrada gens. I l'anunci del bebè, que allà...
I'm pregnant!
Amb el cartell.
Al mig de l'estadi.
Mare de Déu.
Sí. Però quan ella ho sabia, el marit, sí, és com no té cap de sentit, és perquè s'enteri tot el món. Doncs això penses a Instagram i s'enteraran igualment.
Exacte, o sigui, era anar a fer el show allà i no sé, la veig com molt prepotent i molt...
Sí que és la més gran, també s'ha de dir. És l'única que realment ha estudiat a una universitat, és veritat. Ella té estudis.
Bueno, però la Kim és abogada.
Ara és abogada, és veritat, però és que de jove era ella com la...
Sí.
Com la família important, saps?
Sí, sí.
I...
Ah, sí, jo la veig amb una prepotència que...
Pedante.
Per què? Si no...
Si no ets tant.
Res, si no ets tant.
Tan poca cosa, a sobre, és que... Bueno, és igual.
I el nòvio no em cau bé.
El Travis, una cosa, el Travis estava enamorat de la Kim. Això ho sabies?
No.
Estava enamoradíssim de la Kim Kardashian. Vull dir, se'n va anar a viure al seu costat per tenir... per... o sigui, estava boig, realment. Era com una queixa acosador. I quan va veure que la Kim passava, que clar, que estava amb el Kanye West i tot això, eren com amics, no? Doncs llavors es va començar a acostar la Kourtney per estar a prop de la Kim. I es va acabar enamorant de la Kourtney i han tingut un fill.
Mare de Déu. Sí, és sí. Que veus, la Kourtney és segon plat per tot, pobra.
Exacte, exacte, exacte. Jo entenc també i tinc una mica d'enveja a la Kim. Puc entendre-ho.
Sí, sí.
Però és que realment han saltat a la fama gràcies a la Kim Kardashian, tota la família, sí. Tota. I la Kylie, ara ja no està amb el...
amb el Travis.
Amb el Travis Scott, era? Però jo no em vaig enterar d'aquesta transició. Perquè clar, com que ella no penja gaires coses de la seva vida, de cop ja estava amb el Timothée Chalamet, aquell, el Wonka.
És veritat. I... una parella molt rara.
Molt rara, però m'agraden.
Sí. Saps? Bueno, igual de rara que la Kendall i el Bad Bunny.
Que ja ho han deixat.
També. O sigui, allò no s'aguantava per
enlloc. No, no s'aguantava, però... no em molestava, saps, que siguessin junts? Era com només igual. Però és veritat que jo crec que la Kendall es mereixia una mica més.
És que la Kendall té algo raro, jo crec.
Té algo raro, però perquè és molt... tranquil·la...
Com que és amiga de la Hailey, potser tampoc em cau bé.
Ai, ja. És que a mi la Hailey Bieber mai m'ha caigut bé.
A mi tampoc.
Jo sempre soc pro Selena Gomez.
Selena.
Exacte. Jo des que vaig veure Los Magos de Beverly Place, em vaig enamorar d'ella i ja no vaig poder sortir d'aquest bucle.
Justin està amb la Hailey perquè amb la Selena era massa complicat.
Però es veu que torna ara aquest nou any, 2024, la Selena torna amb nou àlbum, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. I la Rihanna torna amb nova gira.
També, és veritat, la Rihanna, ojo. Has vist el documental de la Selena? És Apple TV.
És que clar, no tinc Apple. Ah, que està cuinant, també.
No, un documental seu, en plan, molt obscur.
Parlant de tota la seva vida.
Sí.
He vist trossets.
És un drama. O sigui, tot el documental plorant, jo. Em sap un greu, aquesta pobra noia, te l'has de mirar. Hi ha un període de prova gratis.
Vale.
Em sap que són 3 mesos.
Pues me'l miraré només per ella.
Sí, jo vaig fer això.
Apple TV. Doncs, és que totes les estrelles de cinema, així infantils, de Disney Plus...
Ui, sí.
De Disney, vull dir, Disney Channel en general, han tingut una de traumes.
Sí, no n'hi ha cap que se salvi.
Això parlarem en un pròxim programa.
Vale.
Abans que s'acabi la meva secció especial Nadal. I, però heavy, vull dir, totes Miley Cyrus, Demi Lovato, totes. Estan traumatitzades, pobres.
Sí, sí, sí.
Però bueno, al final n'han pogut sortir. Llavors, després, què anava a parlar més? Ah, va sortir fa poc, què, 2 mesos, el reality de Sálvame, la continuació de Sálvame, que era Sálvese quien pueda.
És que m'hauries d'haver vist mirant-lo, plorant de riure. No, però no, no. Plorant, eh?
Una cosa, em va sorprendre tant cap a bé la Lídia Lozano. Pues que em va agradar tant la Lídia en aquest programa. Mira que la Belén Esteban és com... es presenta com a protagonista, no? I realment és protagonista, però jo crec que tots tenim tan interioritzat que és el protagonista que ja passa... no passa tant, passa més per alt.
Sí, ja no et sorprèn.
Sí. És com que, bueno, diu alguna cosa, és com... és la Belén Esteban.
Sí.
Saps? Però jo què sé, la Lídia Lozano, tot el que van fer... i ella sabia que estava sent la protagonista, la Lídia Lozano, quan estava la setmana allà a l'església,
sí,
a cantar... bueno, era una mica com... una mica forçat tot, no? Però em va agradar molt. I és com... des que quan es va quedar Sálvame, que... és veritat, jo mai he sigut hiperfan, però m'ha agradat molt. I més... són els memes d'Espanya, bàsicament.
Sí, sí,
és que
sí,
són
sí.
Memes, tots ells. Res, pues em va tornar com a una mica a la vida, no? Aquests 3 capítols, que per mala sort van ser 3, i ara tornen 3 més, eh? D'aquí poc?
D'aquí poc, eh?
Sí, mira, vaig a mirar-ho, vaig a buscar-ho.
Jo estava... mira, és que se'm va fer tan cura, allò, que me la tornaria a mirar, crec que me la tornaré a mirar. I li vaig dir a mi iaia i tot, eh? Iaia, te l'has de mirar. I mi iaia no és de Sálvame. I em va dir, oh, quin fart de riure m'he fet. Però plorant, plorant...
no, sí, sí. A Terelu, Terelu.
Terelu.
Em va agradar molt. El Víctor... El Víctor... Sandoval, se'm fa una mica pesat. Sempre
sí,
ha sigut pesadet. És veritat que en aquesta sèrie se m'ha fet menys pesat del que se'm feia a Sálvame, però...
és intens.
És intenset, és molt intens.
I la Txelo està allà.
Qui? De qui parles? I la Maria Patiño, tot l'arto, plorant.
Sí.
A veure, Maria Patiño és molt bona, també.
Sí,
ara ja han fet fora de Telecinco, oficialment.
Ah, sí?
Sí, ja s'ha acabat... ja acabat de presentar tot, ella.
Vale, i ja no...
no,
tots
ja...
tots fora, doncs?
Tots fora, tots fora. Ah, sí, perquè Terelu ara està a la 1. Saps què és Bake Off?
No.
Són famosos que cuinen. És com un Masterchef, però fora de reposteria.
Vale.
I estava Rocío Carrasco, està l'Alba Carrillo, saps qui és?
Mm.
Pues a Terelu també està. Vale. La Lídia Lozano ara s'ha traslladat a un programa de la 1. És de Mañaneros, crec. I bueno, tots van tocant així. La Txelo crec que ja no fa res.
No, bueno, és que la Txelo...
mai ho ha fet.
I la Belén, just l'altre dia vaig recuperar una entrevista del Risto,
sí,
a la Belén.
Al Chester, no?
Al Chester, sí. I la Belén deia que ella no volia seguir. O sigui, que la tele li agradava i que estava molt guai, però que...
És que ella ara és la patrona.
Sí, ella no volia jubilar-se a la tele, volia plegar. Quan tingués els diners i tot, ella volia plegar.
Ella sempre ha dit que quan s'acabés... Ella estaria tota la vida a Sálvame. Mm. I quan s'acabés Sálvame, s'acabaria. Vull dir, però ella no deixaria Sálvame. Ella marxaria quan s'acabés Sálvame. I ja està, i així ha sigut.
Pues sí, sí.
I ara que està una mica així... dudante, però que al final torna com a presentador, és el Jorge a Supervivientes, eh?
Ah, sí?
Sí. Vale. Sort d'ell, eh? És que si no és molt avorrit tot.
Ja, Supervivientes ja no vaig deixar de mirar.
Jo també vaig deixar de mirar, però ja a ratos m'ho vaig mirant. És que saps què passa? Que sempre hi ha algun concursant que m'atrau moltíssim. Com m'enganxa molt. Saps, a la pantalla l'any passat, o aquest any últim, va ser, saps si la Dara?
Sí.
Molinero,
sí.
Guanyadora del Gran Hermano VIP 7. Doncs ella m'enganxa molt.
Ja, yeah. I... és que a mi m'agrada molt Supervivientes. Però això, hi va haver-hi un parell d'edicions que no...
És que al final sempre és el mateix.
Sí.
És com, i porten uns anys que guanyen la gent que no vol.
Sí.
O sigui, va guanyar l'Olga Moreno, saps qui és l'Olga Moreno? No. No sé com explicar-te. És que clar, que no estem parlant de Salsa Roja, això se n'ocupa la Mercè. Però és com la ex-dona de l'ex-marit de Rocío Carrasco.
Vale.
Vale? Et fas una idea?
Sí.
És com... Saps aquell... Tu saps Rocío... contar la verdad para seguir viva.
Sí.
¿Saps allò? No tiene coño, no lo tiene.
Ay, no.
Un meme que va fer. Doncs la que no tiene coño és la Olga Moreno.
Vale.
Bueno, pues ja està. I ella va guanyar, la gent no volia, l'hem passat per guanyar un que tampoc volia, la gent.
Ja, yeah, no.
I sempre queden segones, la gent que realment volem. La Dara va quedar segona aquest any.
I a Gran Hermano VIP va guanyar la...
La Naomi.
La Naomi, sí, sí.
No, vaig començar a seguir-ho molt al principi i em vaig desenganxar totalment.
Jo no ho seguia, però anava mirant allò aviam per estar una mica al dia.
Sí, qui està expulsat, no?
Sí.
I tal. I m'agrada molt que hagi guanyat la Naomi.
Sí.
Sí que va començar com a concursant nova, tard, un mes més tard.
Mm-hmm.
No va començar com la resta, però jo crec que és una justa guanyadora.
Sí.
I ella, a més, ha donat molt el programa.
És un xou.
Home, si ve de guanyar el que ha quedat segon, que es diu Luitingo,
no sé,
és un cantant que ha sortit tres vegades de la casa i ha quedat segon. Tu pots creure? Bueno.
I la Isla? Tornarà a la Isla?
Tornarà a la Isla número 7, ja.
A 7, també.
Ara que si parlem de sèries llargues com l'altre, com l'any passat.
Podria ser Saga.
Podria ser Saga. Com l'Elite. Elite també Saga, eh?
Elite també. Però
i s'acaba la setena, també.
Jo la miro, eh?
Jo també me la miro. Jo per no perdre el fil.
No, jo la tercera ja no. Jo ja encara.
Jo també. Jo fins a aquesta que s'acabi, ja està. I la Isla, tornen el David i la...
Ai,
Maria,
sí.
Es deia?
Sí.
Que fort, això, eh?
Creus que aguantaran?
No.
Jo també dic que no.
A veure, potser ens sorprenen. Perquè, jo què sé, quan van fer l'última tentació...
Sí.
Jo pensava que l'Ester i la Patri no aguantarien.
Ja, és
per
veritat.
Exemple. I al final, i, pues, mira, el David i la Maria potser passa el mateix. Únic que porten 8 mesos junts. No sé.
No sé. L'altre dia, al Penedès, cap de setmana, a Salsa Rosa amb la Mercè, parlàvem... d'això, de si aguantarien o no. I ella deia que sí. Per... Encara que sigui només per aguantar.
La Mercè creu molt en l'amor.
Sí, però va dir això. Ni que sigui per la pressió de hem d'aguantar. Perquè tothom espera que ho deixem.
Sí.
I jo deia que no, que ho deixaria.
Jo crec...
El segon dia el David ja s'ha mort.
Però és que una cosa, realment estan allà com 3 setmanes, eh?
Ja.
I és que és com...
És com, de veritat,
com passar tantes coses en 3 setmanes? Vull dir, pots aguantar 3 setmanes sense xingar amb algú?
Sí, sí, sí. És que és com, no, és que és la tentació. No sé,
hòstia, tentació,
bueno,
tio.
Què vols que et digui? No, tant no te'l devies estimar.
No. És veritat que es posen en situacions... les hogueres, saps? Que jo què sé...
Sí,
poden
que veus coses...
tretes del context, també, eh?
Sí.
És que entre que posen la musiqueta sensual, enfoquen les parts íntimes i tot, i és que et penses... I les alarmes, que també traumatitzen molt, eh?
Ja, yeah, sí.
Al principi traumatitzava molt més, ara no tant, eh?
Bueno, ara de la Lucía, dels colors...
Sí, la... tenen el dubte, però l'any de la Lucía estaven totes boges... No, tots, eh? Tothom. Boges per les alarmes.
Sí, sí, sí.
I parlant de realities, Disney Plus ha tret un reality nou de la Isabel Presley.
Ah, és veritat, l'he vist, però no...
És un minavidat. Jo tampoc he entrat. Però sí que... clar, està la Tamara Falcó, que és... Jo crec que la Tamara Falcó sempre estem al moment.
Sí.
Perquè si no ho deixa, torna. Si no es casa, té un fill. O això que sí té. Però... I, bueno, parlant... Crec que surten tots els fills, menys l'Enrique Iglesias.
Mai surt l'Enrique amb aquestes coses. Però... el mencionen,
sí, Enrique,
però...
Enrique està con sumus, perquè sempre està a Miami,
sí,
també.
Sí, deu estar fora ja i no...
Sempre, sempre. I surt que surten els altres fills. Però és que aquesta dona és una mica gran, ja. Habla com així, com sí. Carmen Lomana, saps?
Teniu paradíssima per tot arreu.
Sí, exacte.
Bueno, ara està soltera.
Bueno, deien que si no estava amb un... Ai, ara no sé com...
Ara té un nou nòvio.
Sí, jo crec que ara té un nou nòvio.
És que això del...
Si no estava amb el Carlos. Ah, no, Carlos no, es va morir.
No, amb el Vargas Llosa.
Sí, és veritat.
I aquesta relació era una cosa rara, rara.
Aquest any el que s'ha deixat moltes parelles, eh?
Moltes.
Però moltes. Ha sigut l'any de les ruptures, que l'any és pitjor.
Sí, sí, sí. Bueno, aquest any nou esperem que sigui l'any de les relacions.
Exacte. Que surtin les relacions.
Tothom està solter, per tant, hi haurà d'haver contingut.
Ah, algun contingut hi haurà. Ja parlareu aquí a Salsa Rosa, en la Mercè.
Sí, ja et convidarem.
Ai, sí, col·laborar. A veure...
Alguna recomanació més? És que déu-n'hi-do, hem fet una mica de Salsa Rosa avui, eh?
Sí, és que parlar de les Kardashian és Salsa Rosa.
És Salsa Rosa, sí, sí.
Però bueno, això no parles amb la Mercè.
També, algun dia també cau.
A veure... Doncs no, ja està.
Perfecte. Doncs molt bé, aquestes super recomanacions. Sí. Bueno, ha sigut tertúlia més que recomanacions.
Sí, recomano una pel·li de Nadal, va.
Vale,
una
pel·li
de Nadal, així feu una mica d'espíritu navideño, ja que s'està acabant. Tu has vist el Grinch?
Sí.
Doncs és molt bona pel·lícula, la de Jim Carrey, eh? Hi ha moltes versions.
És l'original?
És com la que tu et penses que és.
Vale.
És la que tots has vist escenes, bueno,
sí.
Segurament, sí. La que com en versió real.
Exacte.
Té moltes versions, però crec que ningú supera aquella. I et dic, la meva escena preferida és una quan rapta la nena.
Sí, sí.
Aquella em dona molt mal rotllo, però m'agrada molt.
És que la nena és molt divertida.
Sí, i ja està. I una altra pel·lícula que recomano a Nadal és el Trencanous.
Vale.
Sí, està xula, és com entretinguda.
Jo he mirat el Trencanous de la Barbie.
Ah, jo no. I què tal
aquesta? Versió Barbie, xulíssima. És vella, eh?
Molt rosa.
Sí, mira-te-la.
Pinky Trencanous.
Doncs gràcies, Jaume, per acompanyar-nos amb aquest primer programa de l'any, amb aquestes noves recomanacions.
Ah, exacte.
I t'espero demà.
Fins demà.
Adéu.
Adéu. Just face the music, you're a monster. Mr. Grinch, yes you are. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got Gallagher's solo, Mr. Grinch. Well, I wouldn't touch you with a 39 and a half foot
Grinch, you have termites in your spine.
You have all the tender sweetness
of a seasick crocodile, Mr. Grinch.